camins.
Ja s'olora, eh? Ja s'olora, ja, ja fa aquest aroma, ja fa aquesta sensació, ja se li veu la poteta. Ei, ei, ja llega el fin de setmana. Ei! Se m'ha dit que aquesta cançó sona a cap de setmana. A veure, deixem-la sonar una mica, a veure. Caminar, córrer o anar en bicicleta, respirar aire pur, prendre una mica el sol o simplement relaxar-se, pel·lícules, sèries, cultura o videojocs, Paula, el que tu vulguis, visitar un museu, això ja hem de parlar molt, Paula, anar a un concert, anar de compres o de passeig pel centre comercial o mercat local, això es fa molt. Sortir a dinar, prendre alguna cosa en un restaurant, un cafè, si ho permet l'economia, viatjar una mica, a lo millor, o fer una escapada de cap de setmana a Figueres, qui sap, per conèixer nous llocs o simplement desconnectar de la rutina diària, llegir un llibre. No ens oblidem de llegir, Ferran. Ferran és un gran lector de metro, al metro llegeix molt. Escoltar música a casa o en un lloc tranquil, a l'aire lliure i sobretot passar temps amb la família o amics. Cap de setmana, el cap de setmana és una altra cosa i ja ho veiem des d'aquí, en l'horitzó. Però just abans que arribi, som la vespre de la festa. Camins. De vegades, la festa va per dins. Dic perquè se m'està dient... Aquí és que es fila... Carla Buigas participa amb aquesta... Bona vesprada.
Jo volia dir-te que la sintonia de Camins també és prou cap de setmana.
La de Camins és cap de setmana, també?
Aquest tan, tararan, tan,
cada nit, veritat, cada nit, sí. Se m'està dient que el meu to és Iniestil, com si estigués presentant el Camins aquesta nit Iniesta. Bé, tot té una intrahistòria. Sigueu comprensius, amics oients, que avui ho necessito. Bona vesprada d'aquest divendres 3 de març del 2023. No em surt ni la veu. Bé, tot pinta molt bé. Ui, és que ara tinc... Talla'm el micro, Paula, i puja la sintonia. Ara ja estic segat, no ho heu escoltat, he tingut aquest detall per vosaltres, amics oients. Dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla màgica, després de la seva incursió en el nostre informatiu i de regalar-nos les seves, aquí el tenim, les seves opinions, també d'analitzar el mobile, amb la seva secció Economia en Valors, gran de Salvador Aragonès i gran de Ferran Busquets, el director de la Fundació Arrels, va entrar uns minuts ahir en el dia en què es va presentar el seu informe anual sobre el sensellarisme a Barcelona. A més, varem tenir de la mà de Sílvia Muñoz, la hiperactiva Sílvia, el testimoni d'en Jordi, un ex sense sostre que ens va regalar el seu testimoni. Val molt la pena recuperar-lo, si voleu fer-lo, els nostres dijous, qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu. Podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza. I no us oblideu de l'aplicació Radio Estel oficial, la pàgina web, radioestel.cat, Més Estel, tot música i el YouTube, una autèntica plaga bíblica. Som a Radio Estel, aterrem per tot arreu. També som a l'FM, les ràdios de tota la vida. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres, tot un revolutum. Avui ens visita l'historiador Jordi Cerdà, un dels nostres més il·lustres tertulians. I atenció, atenció, tindrem una nova incorporació, un nou fitxatge de mitjan de temporada gairebé. El descobrirem en el moment en què li diguem bona vesprada, a veure si us agrada. Nosaltres estem molt il·lusionats. Amb ells repassarem les notícies de la setmana i escoltarem les seves opinions, un tema rere l'altre, tertúlia frenètica. Tenim l'esperit frenètic avui. I ara, per final del programa, Olma Giró, el que ens faltava per rematar la festa, la visita de la Olma, l'aventura. No sabem què passarà, jo no tinc ni idea, no tinc guió, no sé què han maquinat, no sé quina entrevista han preparat, no sé absolutament res. Segurament ràdio explosiva, quedeu-vos i ho descobrirem tots plegats. Ara sí, un Camins en marxa, Camins de divendres, des d'ara i fins les 9. És divendres, el cap de setmana està a la volta de la cantonada i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Ben tornat, senyor Jordi Cerdà. Bona vesprada, buenas tardes, guten tag.
Buenas tardes, bona vesprada, guten tag, konnichiwa.
Konnichiwa i tot el que calgui. Com estàs? Després de la teva absència i la meva de divendres passat...
Bueno, estic sorprès perquè has dit els opinadors i he aparegut
jo. I de moment no hi ha ningú més, Jordi Cerdà. Bé, perquè tenim un fitxatge nou que el tenim en la distància. Ara, amics oients, sabreu qui és i per què no està aquí a l'estudi, tot i que ja veureu que sona amb tota la força. Avui tenim debut. Diana Silva, bona vesprada. Diana Silva, bona vesprada. Hola, Diana. No, Diana Silva no entra, no l'estem escoltant. O està, no sé, en un... Està nedant i no pot parlar sota l'aigua. Lo qual per a un tertulià no són bones notícies, perquè els tertulians haurien de poder parlar
no,
sota l'aigua.
No, no sento res.
Ara sí que t'escoltem, Diana Silva. Talleu-me perquè dirà qualsevol barbaritat i quedarem fatal només començar. Bé, quan la tinguem m'ho dieu, d'acord? És que m'estic rient perquè els comentaris van que volen. Jordi Cerdà, Diana Silva, perquè ho sàpigues, perquè no t'ho he comentat, és que companya nostra, era companya nostra, va estar presentant i dirigint el Punt i Seguint la temporada passada aquí a Ràdio Estel. Aquesta temporada presentava l'Estel Migdia, des del setembre, i a més era la cap de continguts, era la que decidia esto sale, esto no sale, esto lo hacéis, esto... Bueno, molt de caràcter, però li van fer una oferta del diari Ara i ens va trair de manera miserable. A més, ja la podem saludar. Diana Silva, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
M'has escoltat la paraula miserable, Diana? En fi, no volia que...
Mira, és l'únic que he sentit.
És l'únic que he sentit. No, li estava explicant al Jordi Cerdà qui és la nostra nova tertuliana. Però, bueno, que estem molt contents de tenir-te amb nosaltres. No necessites presentació en aquesta casa. Periodista, excompanya, excap de continguts d'aquesta casa. Vas marxar farre després del Nadal. I actualment estàs al diari Ara, la podeu llegir, amb temes d'educació, Diana. Estàs allà entregada ja al diari Ara.
Exacte, sí. Visc aquí ara.
Exacte. Ara vius a la redacció del diari Ara. Abans vivia aquí a la redacció de Ràdio Estel. Doncs mira, podeu saludar-te amb Jordi Cerdà perquè compartireu en aquesta tarda opinions o no, o contraopinions, ja veurem. Jordi Cerdà, Diana Silva, Jordi Cerdà.
Encantat. I he de dir que no m'extranya que hagis trigat a entrar, perquè amb aquesta música de tiburons jo també hagués sortit.
Aquesta música, Diana sap molt bé perquè l'hem posada. Aquí la tenim. Perquè has de saber que Diana Silva és una enamorada dels taurons. Sí, ara ella riu així de fons.
Bueno,
no, Diana?
Diana, tenim coses en comú perquè el meu fill gran precisament diu que vol tenir un tauró a casa com una mascota. I per tant, doncs mira, tenim aquest fent dels esqualos en comú.
Doncs mira, clarament.
La Diana és una fanàtica dels taurons i del món marí. Calla, passarem tiburon per rebre que senti com a casa. Per tant, Diana, encantats. A partir d'ara, si tot va bé i tu et sents còmoda i tot rutlla, doncs comptarem amb tu per comentar una mica l'actualitat dels divendres i ens ve molt de gust. Però va, una pregunta abans de començar. Clar, ja. Coneixes molt bé la redacció de Ràdio Estel i ara estàs coneixent la del diari Ara. Què tal el diari Ara?
Em pensava que m'has de preguntar quina era millor, eh?
Bueno, és que és la següent pregunta, no volia entrar tan a sac.
El diari Ara, molt bé. La veritat és que tothom és molt simpàtic.
Sí?
Però de veritat, eh? No tinc cap queixa.
Escolta, no tens cap queixa? Bueno, si hi ha gent tan simpàtica, ahir quan parlàvem ja t'ho vaig dir, ojut que no hi sigui una secta, tu ves en compte que no et captin. Vinga, va, anem una mica cap a l'actualitat. Hem tingut aquesta setmana i les darreres setmanes el judici a Laura Borràs, que ha donat molt que parlar, el Jordi Cerdà riu, però avui hem tingut una declaració d'intencions del molt honorable president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha dit que no garanteix la presidència del Parlament per Junts si inhabiliten Laura Borràs. No? Sabem que la Fiscalia ha mantingut la seva proposta inicial, encara estem a l'espera que acabi el judici, però ha parlat el president d'aquestes conseqüències que hi podria haver si és inhabilitada i, com deia, no ha garantit que la presidència del Parlament continuï en mans de Junts. El president considera que si arribés el cas hauria de renegociar el pacte que es va fer en el seu moment amb els ara exsocis de govern, perquè Borràs presidís la segona institució del país ara d'això fa 2 anys. Clar, aquí tenim aquest judici. Ja sabem que Junts per Catalunya està en un moment convuls, amb una situació que, bé, no s'acaben d'aclarir massa entre ells, van trencar el govern, però jo us demano, doncs, opinió, sobretot, què n'opineu del que fins ara ha estat el judici? Hem tingut també tota aquesta vessant dels pactes, no?, entre els acusats i totes aquestes coses, les declaracions de Laura Borràs, i si això doncs pot afectar també d'alguna manera a una política catalana que ja per se està una mica castigada. Si voleu, escoltem primer Jordi Cerdà i així la Diana doncs escalfa una mica la banda per estrenar-se amb una tanda d'opinió. Jordi.
Bueno, és un tema que hem parlat moltes vegades. Jo penso que la defensa de la Laura Borràs no ha sigut gaire intel·ligent, però ha optat per l'única opció que tenia, que era optar per defensar-se a nivell procedimental. No ha entrat tant en el fet dels contractes com en el fet de que si li havien agafat els ordinadors i si li havien revisat i si era correcte o no correcte. Per tant, era un judici procedimental. Jo penso que serà condemnada. No és que ho esperi, penso que serà condemnada. Va, i la segona part, bueno, veig que el Rafa està així com dient...
No, Ric, perquè m'ha agradat la puntualització de no ho espero, no, considero no ho espero. Que serà. Està bé.
M'agrada que la gent sigui tractada justament i m'agrada que la gent sigui innocent. Per tant, no m'agradaria. I dit això, el que tu has comentat del pacte al Parlament, bueno, té tota la lògica. Hi havia un pacte de legislatura que Junts per Catalunya va trencar de manera molt estranya. I, evidentment, si es va trencar, s'ha trencat de totes les maneres. Però s'han quedat sense la presidència del Parlament. Per què no li poden donar al PSC, que són els nous socis del govern? Té tota la lògica.
Sí. Diana.
Clar, jo estic molt d'acord amb el Jordi en general. Jo sí que crec que a nivell del judici, la part procedimental i tot això, potser no ho controlo tant, però també és veritat que a nivell comunicatiu Laura Borràs ha jugat un paper que ja fa temps que juga, no?, una mica com per una part de... cert victimisme, potser, i intentar relacionar la seva causa amb la repressió contra l'independentisme, que és una cosa que ja fa temps que està intentant,
sí.
El que no sé fins a quin punt li haurà servit de gaire, tenint en compte, no?, com ha acabat, bueno, com ha quedat vist per sentència. I pel que fa al pacte, clar, és que no tindria cap sentit, ara per ara, més enllà de la figura de Laura Borràs, que hi hagi un pacte entre Esquerra i Junts per una presidència del Parlament, quan no hi ha cap pacte en cap altre aspecte del govern, ara per ara. És a dir, no té sentit que per aquesta banda pactin, però no pactin pressupostos, que al final és el que fa que funcionin les coses.
Sí, sí, absolutament. A més, els han deixat totalment tirats. Junts per Catalunya ha agafat i ha deixat Esquerra Republicana d'una manera, per mi, vil i traïdora. Què es pot esperar? Tenim una presidenta del Parlament acusada de corrupció. Això encara ho empastifa molt més.
Sí, Diana, digues.
No,
tu, endavant.
Obre el panorama que ja s'anava veient una mica, no?, del trencament de l'independentisme i de... bueno, evidentment que s'acostin posicions entre Esquerra i socialistes, perquè ara que no, l'aspecte del referèndum, l'1 d'octubre, la repressió ja ha quedat una mica més enrere, és veritat que si treus la part independentisme, segurament hi ha més coses en comú entre Esquerra i PSC que no entre Esquerra i Junts ara mateix. Per tant, és com la tendència que jo crec que seguirà.
Podríem dir que aquest judici, d'alguna manera... això ja és una mica titular, però, en fi, per resumir-lo, és una mica la cirereta del pastís del final del procés tal com l'hem conegut i, per tant, que d'alguna manera doncs influirà en les properes eleccions catalanes. Jo crec que hem viscut com mica en mica s'ha desfet tot el pacte, s'han anat desviant les sensibilitats independentistes i ara aquest judici d'alguna manera pot rematar tota aquesta situació, Jordi.
Absolutament, estic completament d'acord amb el que dius. De fet, el processisme ha mort i segurament aquest judici l'ha acabat d'enterrar. M'ha agradat molt el que ha dit la Diana, el fet de que la Laura Borràs ha intentat autojustificar-se, no tant davant del jutjat, sinó davant de l'opinió pública, vinculant el seu cas polític, el suposat cas de corrupció, amb una persecució contra Catalunya i l'independentisme. Això li ha fet molt de mal a ella i crec que el processisme en si. I sí, s'ha culminat una època, s'ha acabat.
Una fase per rematar-lo i anem a la publicitat. Diana, va.
Sí, i jo crec que clarament ho veurem això en les properes eleccions. Segurament ja les municipals ja es notarà que l'independentisme ja no és un factor que jugui tant. Sí que és veritat que hi ha una part de Junts que va molt lligada sempre a Laura Borràs i que segur que seguiran amb ella, tot i que l'independentisme ja sigui molt més llunyà, si més no, però canviarà, jo crec, segur, les regles del joc de cara a les eleccions del maig.
Doncs estarem ben pendents. Hem fet aquesta primera part del nostre tot un revolutum, analitzant les conseqüències que pot tenir ja no només de manera personal i particular per la pròpia Laura Borràs i la resta dels acusats, sinó també pel que fa a la influència en les nostres vides, perquè al final és política i la política ens toca a tots. Fem una pausa, minut i mig, i encara tenim aquí una bateria de temes per conèixer les opinions de Jordi Cerdà i Diana Silva, que avui s'estrena. Doncs quatre anuncis i tornem.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Pau Massir i Diana Silva s'han compromès a portar-nos torrijes caseres. Judit Caselles, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. On són les meves torrijes?
Camins.
Ràdio Estel.
Ara és una nova etapa, és després de la torrija.
La post-torrija.
Sí, ara hi comença el calendari de partir d'ara bé després torrija. Tot el que ha passat abans és abans torrija i ara és després torrija.
Pots seguir, no tenim pressa.
No, no.
Expliquem històries.
Un minut que passa de 2:15, seguim en directe Camins, la millor prèvia del Barça, quan juga el Barça, i del cap de setmana, quan arriba el cap de setmana. No sé si la millor, una alternativa més, que segurament no trobareu enlloc. Seguim amb Diana Silva des de la seu del diari Ara. Com està el diari a aquestes hores, Diana? Hi ha molt de moviment o què?
Mira, ja molt, és dels moments de la setmana amb més moviment, perquè pensa que, clar, els divendres hem de tancar el diari de dissabte, diumenge i una mica el de dilluns. Ah. Per tant, és l'hora i el dia.
Perfecte.
Que és feina ja.
I nosaltres, que et toquem els nassos perquè ens facis de tertuliana. Molt bé. Doncs tot a favor, tot a favor. Seguim també amb Jordi Cerdà aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Escolteu, si us dic la frase puto seu de català, què us ve al cap?
A mi em ve al cap una saturació a Twitter de que cada tres missatges dos eren aquesta noia.
Efectivament. Diana, com veus el que va passar? Aquest vídeo viral, no?, d'una infermera de la Vall d'Hebron doncs, criticant que per fer oposicions a Catalunya s'hagi de tenir el nivell seu de català. A més, amb un estil, doncs, no sé, molt particular, no?, de criticar-lo. També és cert que tenim a la companya al costat, quan veus el vídeo de TikTok, ella va dient com si estigués en una altra galàxia, no? És que mira el que et demanen, i la companya diu, que no hi ha, que jo me'l trauré, parlant en català, saps? I li diu, que me desmuntes... I clar, sí que és cert que jo crec que hi ha dos aspectes. Un, el vídeo en si, que a veure com el valores, Diana, que m'interessa la teva opinió.
El vídeo en si, jo crec que és el típic error d'intentar fer una broma d'una cosa que no té per què fer gràcia, no? Que al final, i que és una cosa que si l'haguessin gravat no expressament, no? Que haguessin agafat les noies parlant d'això, seria totalment lícit, cadascú pot pensar el que vulgui, però el fet que hagin volgut fer el vídeo expressament d'això, criticant, no?, que es vulgui fer servir el català, i amb aquest to una mica com de mofa o com de superioritat, Bueno, tot en si un error. Es veu que ja n'havia fet a altres llocs, també, de vídeos d'aquest tipus, però bueno.
És reincident, la noia. Vaja.
Sí, és el que sí.
I després hi ha una altra cosa que és... Sí que és cert que la reacció a les xarxes és veritat. O sigui, jo he pensat, és que tothom està fent un retuit amb comentari, a Twitter, que és la xarxa que jo utilitzo i que jo consulto de tant en tant, sobre aquest vídeo, que efectivament és comentable i crida l'atenció per l'estil, etc. Però igual aquí hi ha hagut un gran massa de comentaris. No sé. La noia avui ha fet declaracions, no sé exactament a quin mitjà, m'han de disculpar perquè ho he llegit i no recordo, dient que, bueno, que se sent una mica acosada i una mica fora de lloc. Ha demanat unes disculpes d'aquestes de por si ha ofendido a alguien, que a mi aquestes disculpes bueno, sempre em fan molta gràcia perquè no les sents en cap cas, però bueno, no sé, hi ha les dos vessants, la tonteria del vídeo i la reacció posterior de les xarxes. Jordi, tu com ho veus?
Bueno, jo no sabia... Bueno, ho he vist moltes vegades, aquest vídeo, com tu molt bé ho has dit.
És que és, cada dos per tres, sí, sí.
I realment ha aconseguit el que ella buscava, perquè ha despertat el català dormit que portava dins. Mm. Ho trobo absolutament intolerable. Jo no sé si és una broma, si no és una broma. En tot cas, s'ha passat. No se m'acudeix a mi anar-me'n al cantó suís de Zúric i em fotre-me'n dels que parlen alemanya a Zúric. Mm. I després quedar-me tan panxo. O sigui, jo no sé aquesta noia que s'estava esperant. Però bueno, és la segona vegada ho va fer a Galícia, ho ha fet a Catalunya, la van fotre fora del Servei Andalús de Salut per no presentar la documentació.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que porta un panorama, però com se li acudeix?
Ja ens ho deia, Diana, que sembla ser que és reincident. Bé, és el seu leitmotiv, anar pels jocs i fent aquestes coses, sembla ser. Escolteu, pagesos o conills, tractorada a Lleida contra la plaga que destrossa els cultius. No sé si ho heu vist, una situació prou esperpèntica, que bé, al final, la situació que s'ha viscut avui amb els pagesos llençant conills per la protesta és esperpèntica, és l'esperpent que deia un amuno, però bueno, darrere d'això hi ha que estan fins als pebrots, realment. Diana, no sé si has pogut seguir aquesta notícia i quina opinió tens del que s'ha viscut. Són coses d'aquestes que no t'esperes, que de sobte els conills siguin llançats contra les administracions.
Sí, no, aviam, esperpèntic ho és molt i evidentment que no és la manera i... Perquè a més hi havia conills vius, hi havia conills morts, era una cosa una mica bastant desagradable tot i una mica poc a favor dels drets dels animals. Però és veritat que han aconseguit el que volien, i és que se n'ha parlat.
I tant, se n'ha parlat.
Per tant, no ho comparteixo en absolut, la manera, però ha sigut eficaç.
Bueno, jo he quedat al·lucinat. Com tiraven un conill viu contra una porta, el conill agonitzant per terra, dic, i m'he quedat el que està dient ella. Dic, però què és això? Què està passant?
Sí.
I ho han aconseguit, he rascat, he mirat l'article, dic, ostres, doncs pobra gent, estan patint. Però bueno, jo no sé fins a quin punt es pot agafar i tirar animals, massacrar animals davant d'una seu governamental.
Home, crida molt l'atenció i més en els temps que corren, no? Que aquestes coses, les associacions animalistes són prolífiques i el seu discurs cala molt, no? Vinga, va, un altre tema, ara farem un totum en estat pur. Ferrovial. Tenim Ferrovial també en el camp de l'Ero. S'ha adjudicat més de 1.000 milions en contractes de l'Estat en l'era Sánchez, això ho hem conegut, i no ha pagat societats des de l'any 2020. I ara, ens ho deia, i Salvador Aragonès, han decidit anar-se'n cap als Països Baixos. Sí, Jordi.
Hi ha trampa, eh?
Ah, quina és la trampa?
La trampa, que no ha explicat ningú, és que l'any 2021 el govern Sánchez va treure una nova regulació que feia que les multinacionals... en els negocis que tenen a l'exterior d'Espanya, que en teoria i a la pràctica ja tributen els seus impostos a Bèlgica, per l'activitat a Bèlgica, a França, a Itàlia, doncs no només havien de tributar l'activitat als seus països respectius, sinó que Ferrovial també havia de pagar per aquesta activitat que es feia fora, tributar-la doblement aquí. És a dir, no només pel negoci que es fa a Espanya, sinó el negoci que està fent Ferrovial a d'altres països, que ja paga els impostos a d'altres països, els ha obligat a tributar-los també aquí. Home, és lògic que se'n vagi. És que això és inadmissible.
En qualsevol cas, un altre exemple d'empresa que surt de l'Estat espanyol per les circumstàncies i tal. No sé com pots valorar, si tens alguna opinió, Diana, sobre aquestes circumstàncies, sobretot de la desconfiança, no?, que s'està creant, i aquest caldo de cultiu que estem veient en diferents aspectes de l'economia i de l'empresa, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
Clar, i és cert que és un tema que no dubto gaire, i això que ha explicat ara el Jordi no ho sabia, no, aquest aspecte.
Ningú, ho hem explicat en exclusiva.
També crec que segurament hi ha moltes més empreses amb circumstàncies semblants que també han marxat i no n'hem fet tant de soroll, no? Vull dir que és veritat que Ferrovial és una empresa que sobretot durant la pandèmia va tenir molta, no? Va sortir molt als mitjans i per tant sí que no s'ha fet ressò el fet de que marxi, però segurament hi ha empreses que són igual de grans i que també segurament han marxat i no hem fet, no? O no ens n'hem enterat. No sé, jo, clar, jo és que entre que no ho controlo i que crec que s'han de pagar impostos, per tant, doncs, una mica ja ho he vist, no? Com el youtuber que marxa a Andorra, sense conèixer la part que ha explicat en Jordi ara.
Sí. Mira, ara segurament per rematar la tertúlia treuré un tema que jo crec que igual domines una mica més, Diana Silva. És un article, és un article que s'ha publicat en un diari que tampoc ara, de cuyo nombre ara no me'n recordo, que diu, el titular diu: a Catalunya només 2 de cada 10 graduats en ciències són dones. Signa una tal DS, l'article aquest. Per tant, m'agradaria comentar-lo amb tu. És a dir, ara que ve el Dia Mundial de la Dona i que tenim tots molt al cap, que s'ha de tenir constantment, doncs aquestes desigualtats, m'agradaria que em diguessis, si coneixes una mica aquest article i que desenvolupis una mica per nosaltres i per el Jordi, quina és aquesta problemàtica, Diana, si te'n recordes bé.
Sí que me'n recordo, és que és una cosa que es va treure, com passa moltes vegades, per el Dia Mundial de la Nena en la Ciència, i que és veritat que a Catalunya i altres llocs d'Espanya també s'està fent molt, s'estan fent moltes iniciatives de dones científiques que van a col·les, van a classes, a instituts, a intentar ser una mica les referents de noies que vulguin estudiar ciència. I és veritat que jo volia, no?, vam fer una mica el reportatge en aquest sentit, però buscant dades una mica com per donar suport, a mi em va sorprendre molt que encara estiguem així, que no, 2 de cada 10 és molt poc encara de graduades en ciències. Uh-huh. Però bueno, crec que és una barreja entre el patriarcat, que ja sabem que segueix, i després, bueno, una sèrie també com de, no, de suposicions de, bueno, que una noia la veus més, no, sent professora o sent... bueno, sí, és que jo crec que al final és això, que és el propi masclisme que fa que les pròpies noies no veiem potser, no, que tenim aquesta capacitat també.
Doncs llegiu Diana Silva, evidentment l'article l'ha publicat ella, entre molts altres ja, des que està allà al diari ara, i aquesta és una mica el tarannà. Ella parla sobre educació, però l'educació evidentment té moltíssimes vessants i pot tenir moltes mirades. La Diana Silva us les ensenya al diari ara, la podeu seguir de manera regular, perquè dona gust, us la recomano. Diana Silva, t'hem d'acomiadar.
Bueno, doncs
marxo. T'hem d'acomiadar, molt agraïts. Espero que el final del tancament de diari per 3 dies sigui lleu, i si tu et sembla bé, continuarem cridant perquè participis amb nosaltres, i serà un veritable plaer. Cuida't molt, vale?
Cuideu-vos vosaltres també, i res, molt contenta. Ja ho sabeu que per mi és com tornar a casa. O sigui,
fantàstic.
Contentíssima.
I per nosaltres també. Vuelve a casa com el turró en el lobo. Gràcies, Diana.
Adéu.
No marxis, Jordi Cerdà, perquè ara tenim sorpresa, sorpresa. Tornem ara.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Què és? La salsa de romesco?
No és ni salsa de romesco.
Parem màquines. És salsa de romesco? No és salsa de romesco.
No és salsa de romesco. És un plat típic de Santa Coloma que es diu el romesco colomí. Vale?
Vale.
Camins.
Ràdio Estel.
Perquè tu has dit, no és salsa romesco, però ens estàs dient que sí que hi ha salsa romescos.
No. No és així. El romesco és una salsa.
Expliquem històries.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es...
Dos minuts, un minut i mig i arribarem a dos quarts de nou. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa, a tocar del cap de setmana. A veure, jo us explico, d'acord? És a dir, ara jo esperava que Olma Giró entrés en aquest estudi i fes doncs un show, el seu show, amb aquella rauja que té, amb aquell esperit, amb aquella manera de fer ràdio tan natural, que porta un guió però no el mira, però no hi ha ningú, només està Jordi Cerdà, que segurament estarà tuitejant alguna cosa. No, està, mira, està
contenta. Parlant amb el Toni Picó.
Ah, parlant amb el Toni Picó, doncs mira que bé. I Maria José Mendoza, que m'està doncs fent un vídeo que després penjarà a les xarxes. Hola.
Hola, hola, què tal?
Hola, 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 hola.
Hola.
Hola, ets Olma Giró, a l'aparato?
Sí, escolta, que t'he de confessar una cosa.
Quina cosa?
Que jo no me'n recordava que tenia secció perquè m'he fet un lío amb els caps de setmana i avui m'ha sortit just el plan d'anar a una serenata mexicana.
A una serenata mexicana?
Sí, 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 estic per aquí a Barcelona. Ai, ara no t'escolto, tu. M'escoltes?
T'escolto i escolto els mariachis de fons. Estàs a Acapulco, Olma Giró? Connectes?
Sí, és que, mira, m'ha vingut de gust anar i dic, mira, cultura, una serenata. Escolta, Rafa,
sí?
Gira't un moment, gira't.
A veure, a veure, a veure, a veure. Ole, venga, venga, por favor. Esteu escoltant? Escolteu els mariachis de fons? Doncs estan a la porta de la ràdio. En aquest moment... Bueno, en fi.
Rafa, t'has preparat, que entrem a l'estudi, eh?
No, no, no estic preparat per res, però adelante. Bona nit.
Bona nit. Bona nit a
tothom. Ai, ai, ai! Això sona... Ai, ai, ai! Sí, bueno, nada, no me.
Yo creo que la gran tornada.
No sé lo que será bien, si es lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.
Por venir.
¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 ay.
Mensaje para Teac.
Porque cantando se alegra,
cielito lindo.
anem a parlar, Maquiro, perquè això, Maquiro, què acaba de passar aquí?
Bueno, acaba de passar una cosa màgica, ho heu escoltat, i és que aquests mariachis, que ara els presentarem i ens diràs qui són i què fan aquí, doncs han invadit Radio Estel, México, divendres a la nit.
In the house. Radio Estel i Sants, que semblava, mira, no sé què semblaven pel carrer, semblava la cavalcada, no sé, mira.
Bueno, però podem que seguin, no? Que seguin un moment.
Agafeu lloc.
Vale, sí, de acuerdo. Es que ahora me estoy diciendo, hablas en castellano,
sí. Ahora mejor. Tenemos un pequeño problema con los instrumentos.
No, que no se preocupe, ¿dónde lo ponemos?
Siéntate aquí.
Yo me siento.
¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Perfecto.
Vale.
Pues adelante.
Vosotros os podéis poner por aquí detrás, aquí hay un micro.
Pero aquí sería mágico que conforme hacemos la entrevista, la guitarrita vaya sonando o algo, ¿no? Paula, no tienes un haz algo.
Pero no podríamos hacer la entrevista porque haríamos mucha bulla.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por el sonido.
Claro. Que no sabéis tocar flojito vosotros. Tiene que ser todo a lo grande, ¿no?
No, porque acércate no al micro. Contestar mientras estoy cantando.
Ah, claro, eso es verdad. Acércate un poquito al micrófono. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Rodrigo Fernández. Rodrigo, no me llamo yo, me llaman.
¿Te llama? Ah, claro.
Mi mujer cuando me llama, ¡Rodrigo!
Rodrigo Fernández, estoy, ¿no? Si dices los dos nombres, sí, ahí la cosa se pone seria.
Sí, claro que sí.
Rodrigo Fernández, ven para acá. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os llamáis?
Nosotros somos el Mariachi Águila Real en Barcelona.
Águila Real.
Somos una agrupación que llevamos... Bueno, como músicos de mariachi llevamos prácticamente toda la vida. Yo creo que cuando nacimos, en vez del biberón, sí, nos dieron ya los instrumentos.
Directamente.
Y en vez de llorar, ya cantábamos nosotros.
Habéis mamado mariachi.
Sí, mucho.
Escucha
mucho,
una cosa, pero porque todos tenemos en la cabeza la estética del mariachi, estos sombreros maravillosos, sí, estas alas, ¿no? Estas corbatines.
Aunque el traje ciertamente es un poco estrambótico, tal vez puede ser.
¿Pero por qué? Pero a mí me encanta.
Me refiero a esto, que el mariachi con solo... Usted le puede poner en Alaska como le pueden poner en Japón este sombrero y automáticamente dice mariachi.
Mariachi, sí.
Si usted nos ve con la botonadura igual, se sabe que es un mariachi. Uh-huh. Me refiero a que la vestimenta es muy legible en todo el mundo. Tanto es así que el mariachi está extendido de polo norte, polo sur, este y oeste.
Bueno, y aquí en Barcelona, también.
En Barcelona, claro que sí. Tenéis mucho tiempo.
¿Es un buen lugar, Barcelona, para ser mariachi?
Yo no diría que... ningún lugar de la tierra es malo para ser mariachi.
Ole. Bravo. Súper a favor de los mariachis.
Yo creo que también para hacer música tampoco no existe un mal lugar.
Exacto. Pero una cosa, una pregunta. El espíritu del mariachi, porque el otro día yo estaba viendo un documental donde se hablaba mucho de México y de la cultura. El espíritu del mariachi es un poco...
Alegre.
¿Es alegre o es triste? Porque lo dudé.
Mira, se dice que el músico de mariachi o el mariachi mismo, músicos, los cantantes, los cantantes de mariachi, nacemos rechazando la vida. Eso es un decir en México. Pero en sí, la música mexicana tiene varios componentes. La parte triste, la parte alegre. Uh-huh. Igual cantamos una buena ranchera muy triste, como igual un son que es muy alegre.
Escucha una cosa, ¿cuándo llegasteis vosotros aquí?
¿A Barcelona? Barcelona nosotros llevamos... A ver, mi amor, ¿cuánto tiempo llevamos? Desde el...
¿Es tu mujer?
Desde el 2000, claro.
¿Es la que te llama Rodrigo?
¿Es la jefa?
Bueno.
La jefa.
Desde 2015. Desde 2015. Y antes
No, 2015, no, desde el 2000.
Desde el 2000. Vale.
23 años aquí.
Sí, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Fantástico. Pero eso no quiere decir que llevemos apenas 23 años de mariachi. Como te decía, somos músicos que venimos de nuestra tierra mismo ya labrándonos la situación del mariachi. Yo creo que desde pequeños, sí.
¿Y se puede vivir siendo del mariachismo en Barcelona?
Bueno, ahora mismo yo creo que sí.
Se toca la pancha diciendo, no está mal, no comemos mal.
Estamos bien.
Los mariachis.
No, es que no se puede, no es que... Yo no lo pondría más bien que es que se pueda vivir. Es que nos buscamos la vida, sí.
Os buscáis la vida.
Nos buscamos la vida. Y sobre todo, digamos que nosotros somos afortunados. Porque en todo caso, hacemos lo que nos gusta. Porque a veces estamos en un trabajo que no se considera esto un trabajo para nosotros porque somos músicos callejeros, ¿no? Pero si lo quiere considerar como un trabajo, pues bienvenido sea, en el sentido de que hacemos lo que nos gusta.
¿Cómo se os puede encontrar? Asociación,
nosotros tenemos...
Mariachis Águila Real.
Mariachi Águila Real. En www.mariachienbarcelona.es, la web. Uh-huh. En el YouTube, Mariachi en Barcelona, Mariachi Águila Real en Barcelona. Igual en el Facebook. En el Twitter, Mariachi Barcelona BSN.
Y ahora en Radio Estel.
Y el Insta... Espera, ¿qué me falta? No te me adelantes. Y en el Instagram, Mariachi Águila Real BSN, ¿no?
Escucha, en todas partes.
El recital, ¿cómo llamáis recital? ¿Concierto?
No,
¿qué es lo que hacéis?
Lo típico es una serenata.
Pero si yo te lo he dicho, serenata. Rafael, ¿qué serenata, te he dicho? Estoy
razón.
En una serenata.
Serenata, serenata.
Porque antes
una... Bueno, lo dicen aquí un bolo, pero en sí se llama, en México lo llamamos un gallo o una serenata.
Un gallo. Gallo,
un gallo. Gallo, una serenata.
Es que cómo molan estos términos.
Ya. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas? O sea, más o menos, ¿cuánto dura una serenata?
Eso,
porque
eso,
a mí me,
eso,
me parece eso. Como que tiene
hasta
que ser
tantas,
muy largo,
hasta
¿no?
Las tantas.
Vamos a hacer una serenata.
Sí cabe decir el lugar, porque si es en México son solo 7 canciones.
¿En México?
En México.
Siempre son 7 canciones.
Una serenata es 7 u 8 canciones.
Porque, y tiene alguna simbología, el número 7, porque...
Es un número mágico.
No, tiene la simbología, pero generalmente se estructura así, 7 canciones en México. Cuando nosotros salimos de nuestros países y nos vamos a Latinoamérica, yo creo que el gusto por el mariachi... se ve en la gente y crece en la gente. Entonces la gente ya no te deja ir a la séptima canción. Entonces hemos estructurado nosotros una base de una media hora por lo menos.
Bueno. Media hora.
Para la serenata. Pero si tú tienes, si tú quieres hacer 45 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, nosotros tenemos repertorio para 5 días. Estar tocando 5
seguidos, ¿no? Mm-hmm. Sin parar.
Escucha, ¿cómo se os puede contratar? ¿Mediante las redes sociales? ¿Contactar con
sí,
vosotros?
Sí, claro que sí. Nosotros con las redes sociales y nuestro teléfono de contacto 639-97-1817 les atenderá mi mujer, Lorena.
Perfecto. Ya la veo,
comercial.
Y tiene cara de comercial, Lorena.
Sí, ¿no? Un
poquito. Escucha, si yo te digo José Alfredo...
José Alfredo, el icono de México. Considerado el mejor compositor de México. Pero en realidad... De la parte, digamos, el mariachi, digamos, antiguo, ¿no? Porque ya luego el mariachi se... Digamos que en México hay cuatro gallos mexicanos. José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Infante y el último que murió, Vicente Fernández. Pero cada uno dejó sus hijos y sus hijos han seguido.
¿Todos?
Alejandro, sí. Digamos que es otra época del mariachi ya. Es un poco ya más...
mariachi es millennial.
Sí, un mariachi que evolucionó. De hecho, el mariachi solamente era un grupo de cuerdas, pero luego ya se implementó las trompetas y fue modificándose. Antes, por decirte, antes el pensamiento del mariachi era un personaje que le gustaba beber y cantar. Ahora no. Nosotros somos un mariachi muy sano.
Ahora solo bebemos.
Ahora
no bebemos. No,
nos gusta tocar.
Nos gusta tocar, eso sí.
Oye, una pregunta. ¿Os pueden pedir canciones?
Claro que sí.
¿Y cuál es la que más os piden?
La que más nos piden aquí, Cielito Lindo, El Rey. Cuando se trata del público europeo, o La Cucaracha.
La
Cucaracha,
mítica.
Sí, la mítica.
¿Y,
pero
tenéis en el repertorio
lo que quieras?
Y nos dieron las 10.
¿Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina?
Sí.
Claro que sí también, pero digamos que eso ya no...
Eso es una cosa rara.
Es una cosa rara.
Parece mariachi, pero no es mariachi.
No. Pero es que es mola, porque, porque la letra de Joaquín Sabina, ya saben quién es Joaquín Sabina. Era un compositor.
Y en México
y en México es muy, muy, muy considerado.
Escucha,
también.
Nos quedan 4 minutos y yo quiero terminar con vosotros dándolo todo.
¿Cuánto tiene mi amor? ¿500 euros o qué?
¡No! No. Si tenemos que pagar nosotros a vosotros, que tampoco lo vamos a hacer. Pero escucha una cosa. 4 minutos tenéis para despedirnos del programa. ¿Con qué?
Con una canción. Bueno, vamos a hacer... En realidad es que hablar de México y hablar de canción de México sería interminable la lista. Pero yo creo que una de las canciones míticas, así como El Cielito Lindo, es El Rey. Y se la vamos a dedicar a la radio.
Se la dedicamos a Teac. Que es
el director de la radio.
Es el director de la radio.
Al director de la radio.
Teac, Teac. Es el rey.
Sí.
Es
bueno,
el rey.
Para Teac, ahí te va esta canción.
El rey.
Perfecto.
Ahí te canto.
Escucha
el rey.
Una cosa, tú eres Rodrigo, pero...
Oscar. Les presento Oscar, primera trompeta.
Oscar.
César, segunda trompeta. Dubán, guitarrón.
El guitarrón.
Dubán.
Y Dubán.
Fantástico.
Sí, sí.
Dubán.
Venga, pues
Dubán
el rey.
Y pues... Lorena.
Y Lorena.
¿Sí? ¿Y quién les habla? Rodrigo Fernández. El más chaparrito panzón, pero muy picoso, ¿eh?
Mariachi Águila Real. Sigo siendo el rey para despedir la semana aquí en Camins. Qué maravilla, Olma.
Venga, va.
Espérate, güey.
Esperamos, güey.
Ale.
La silla fuera.
Llorar y llorar, me vas a quedar. Con dinero, sin dinero, siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Viva México! Saber llegar con dinero, sin dinero, siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Bravo, bravo, bravo. Espera que te... Oye, muchas gracias por venir.
Bravo, es mi mujer de apellido Bravo.
Hombre, pues fantástico, todo encaja. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por venir, por esta sorpresa. Ha sido fantástico conoceros y que tengáis mucha suerte y muchos éxitos porque os los merecéis.
Más estamos agradecidos nosotros porque ya tenemos más gentecita para nosotros en el sentido de que nosotros les damos la música y que lo acojan con todo el amor a nuestra música mexicana, que es pasión para nosotros.
Es pasión para vosotros y es pasión para nosotros. Nosotros que lo dejamos aquí, pero el lunes, si Teac no ha muerto de un colapso de emociones, el rey, lo volveremos a hacer. Cuidaos, farem camins, bona nit.